3, es poden mantenir avui, en poden aparèixer alguns a la línia costanera, però els canvis no aniran més enllà, és a dir, continuarà el congelador de la boira a ponent i el domini del sol també a gran part de Catalunya, a ponent amb la boira, en alguns casos gebradora, sobretot a l'altiplà central i en alguns punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. I la nit de Cap d'Any, absolutament plàcida, i demanar molta precaució en la conducció si ens desplacem per àrees afectades per boira.
Ens hi afegim en aquesta petició a la prudència. Gràcies, Francesc Mauri. Rematem aquesta àrea de servei amb el trànsit. Equip viari, Mariola García, bon dia de nou.
Bon dia, doncs precisament zones afectades per la boira. Ara mateix hi ha un lloc no habitual, la P7 entre Mollet i Sant Celoni, l'autovia A2, aquí sí que és habitual, entre Ribera d'Ondara i Tàrrega, i l'autopista AP2, el tram habitual entre Juneda i Castelldans. I pel que fa a altres punts on hi ha retencions, ja augmenta la cua a la C28 a la Vall d'Aran, amb aturades intermitents d'Arties a Baqueira per accedir a les pistes d'esquí.
Gràcies, Mariluz. Fins ara.
Fins ara.
I aquests dies de Nadal, com sempre, a aquesta hora, un conte. Un conte breu de Pere Caldés. Ricard Ostrell, bon dia.
Bon dia, Frederic. Aquest conte es diu La Planeta. La tiradora de cartes, i també especialista en bola de cristall, segons els anuncis, va dir al client que trauria premi a la rifa. Després de la fallada, el client va reclamar iradament per què no havia tret. Quin número teníeu? Va preguntar-li la fatillera. Diu, cap. I doncs, com volíeu treure? Vos em vau dir que tindria sort, i si la sort posa condicions, plego. A base de comprar números, pot treure qualsevol. Tenia raó. Era indiscutible, i la dama endevinadora va tornar-li els diners de la consulta. La qual cosa, si es considera bé, ja és una confirmació dels seus auguris.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
El temps. El temps. Aquest pou de les tergiversacions i de l'oblit. Dels anys de la serp, de Joan Render.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen els periodistes Vicent Sánchez, Anna Grau i Sergi Sol i la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
I de què hem parlat fins ara, Pol?
Doncs hem parlat Anna i jo perquè tenim una tertúlia atomitzada. S'entén, s'entén, perquè són dates que justifiquen que molta gent estigui
escampada
per ahí. I amb l'Anna, dos titulars. Una, no seria capaç de treballar al matí a Catalunya Ràdio, no suportaria això de llevar-se a les 4 del matí, tot i que tampoc ens ha dit que és una d'aquestes persones que li agradi gaire la nit de Cap d'Any. O sigui, ni nit ni matina.
No, jo li explicava que bé, jo sé que som més nocturna, però no de nocturna d'anar de farra, que cada cop m'estressa més. De fet, jo aquesta nit faré un gran sacrifici per sortir per Cap d'Any. Però jo em quedo a casa treballant, escrivint, veient pel·lícules, llegint, i em poden donar a les 3 del matí.
Clar, allò que se't fa tard.
Llevar-te a les 6... Ara, també deia que quan vaig ser mare em va canviar el bioritme, i llavors feia, bueno, em llevava com posava... No em llevava perquè no dormia mai. Vull dir que és veritat que suposo que és acostumat. El pitjor és el metesaca. Vull dir, si et lleves cada dia, si et lleves cada dia a les 4, m'imagino que el costa més. El fumó des del dia... Si un dia te'n vas a dormir a les 4 i l'altre dia et pretens llevar a les 4. S'ha de mantenir una pauta.
Montse, Vicent, sou de sortir per Cap d'Any o de sortir o què?
Jo ja fa molt de temps que millor no. Que millor no. Entre altres coses, perquè ho explico moltes vegades, i jo tinc unes experiències de cap d'any força dolentes. És a dir, totes acabaven en alguna tragèdia per algú. O bé perquè li sentava mal el que va veure i no havia de veure. Vaja. O perquè s'havia barallat amb la parella. Perquè allà davant li va posar les banyes amb un altre. Perquè tinc gent fora i m'enyoro molt. I aleshores tot era plorar o vomitar. Per tant,
s'ha acabat. Ja ho vas dir de Nadal l'altre dia, això. També passava per Cap d'Any, eh?
Sí. No, per Cap d'Any és quan em passa. O sigui, I ara, últimament, també amb les revetlles, també sí. Hi he vist això. Per tant, nits que haurien de ser i són emblemàtiques i simbòliques, perquè molta gent es fa grans propòsits, doncs els propòsits queden una mica malmesos justament unes hores abans.
Sí, i Vicento?
Quanta desgràcia, tu. Clar, és que quan
què vols això, que et digui,
jo sóc com el de la loteria del conte de Pere Calders, jo tinc una sort immensa. No, jo... A mi no m'agrada... Jo no he estat mai un mussol, mai he estat una òliba nocturna, no m'agrada la nit. I m'agrada moltíssim treballar de bon matí. Quan marxa de bon matí, al cap d'un minut ja estic actiu, ja estic contentíssim i ja tinc ganes de fer coses. I, en canvi, arriba un moment... el meu poble ho resumim d'aquesta manera. A partir de la una jo no sóc home ni sóc res. Pues jo, a partir d'una certa hora, ja no sóc res. I me costa...
I això que sembla que va vestit de Batman.
Bueno, exacte, això que vaig vestit de Batman, o també se podria entendre que vaig vestit del gat Fèlix, el gat no sé si és un animal
nocturn. Que tal qual, que també és nocturn.
Ja, però clar, llavors passa una cosa, que és que...
Va vestit de samurai.
De samurai?
De samurai. De samurai.
Jo vaig vestit de katana.
I la katana.
De katana de dol. Però aleshores, quan veus que els altres ho passen bé i que estan allà no sé què, tu dius, però aquesta gent que està fent així, per l'amor de Déu, però tot s'ha passat el rosari cap a casa, home, per l'amor de Déu. I sóc, comença, hi arriba un moment que ja és terrible, que és la misantropia. Ja aneu a fer la mà tots, per l'amor de Déu.
Mira qui parla, però si ets l'emblema de la misantropia.
No, estic dient per mi.
Té raó, jo aquesta nit ja tremolo, perquè tot i que he quedat amb una gent que me l'estimo molt i que hem tenit un plan molt xulo, no tinc el control del plan, sé quan arribaré però no quan me'n podré anar, de cop ells voldran seguir ballant i jo no, ells voldran seguir bevent i jo no, i ja em començo a atabalar, ja em començo a estressar, si m'estan escoltant els meus amics, poseu paciència, perquè en fi, esperem que no caigui tragèdia com la de l'Anna Brera, no?
Però... Sí, si volen trucar els amics de l'Anna Grau, endavant, eh? I tu, Sergi?
Doncs mira, jo, a diferència dels dies de Nadal, del nit de Nadal, del dinar de Nadal, de Esteve, que són uns dies que comparteixo amb la família i que, a més a més, els espero i que m'acostumo a passar força bé, a la nit de Cap d'Any fa molts anys que vaig gairebé vida de monjo. No surto, no tinc cap necessitat de sortir. De fet, em fa molta mandra a sortir, si res. I res, però és una nit molt tranquil·la i sobretot el que espero és poder aprofitar l'1 de gener amb els meus fills, fer alguna activitat. Tots un any ens anem a primera hora a esquiar. Si hagués neu a Port del Comte, doncs som capaços de pujar a Port del Comte, perquè és això que queda més a prop, no? Aprofitar el dia, a viure el primer dia de l'any, doncs em planejo tot amb els nens i a passar-ho bé. Però la revetlla, diguem, de Cap d'Any ja fa anys que me la salto. I normalment per això que aconseguim-ho fer gairebé. Hi ha anys que no arribo a les campanades, o bastants anys que no arribo a les campanades, són tots de dormir.
Doncs poc...
Al contrari que Nadal, en canvi Nadal m'ho passo molt bé.
Ah, sí? Molt bé.
I tant.
Doncs aquesta és una mica la perspectiva de la tertúlia avui del Matí de Catalunya Ràdio de cara a aquesta nit de Cap d'Any. Tot això amb el permís dels virus, que fa dies que no en parlem, però vaja, també estem en una temporada en què la grip també va a l'alça, i és per això que volíem saludar el doctor Antoni Trilla, que sempre ens fa de guia en aquesta situació. Doctor Trilla, com estem? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
En quins nivells ens trobem? No sé si podem parlar de nivells epidèmics o no, encara.
Sí, fa dies que s'ha ultrapassat el nivell epidèmic, això que té un nom que sempre assusta una mica, això de nivell epidèmic, vol dir... que a partir del moment que ja arribem a aquest nombre de casos és bastant previsible que la grip es comporti com habitualment es comporta, és a dir, que hi hagi un ascens durant 3-4 setmanes, després arribem al pic i després baixem. En aquests moments sembla que això és així, s'està accelerant i, per tant, està augmentant el nombre de casos, però estem en nivells moderats des del punt de vista del nombre de casos que tenim.
És a dir, que encara pot pujar més, o pujarà més, segur.
Sí, segur. Segur que pujarà més, no sabem fins a on, ni amb quina amplada, quina durada tindrà la pujada, però que estem en fase de descens és una certesa en aquests moments, sí.
Sabem quan arribarà aquest pic que deia, doctor?
Doncs no, ja saben que la grip sempre ens va molt bé a nosaltres perquè sempre diem que és imprevisible, el qual ens estalvia qualsevol cosa, diguéssim, respecte a les previsions, però habitualment a la pujada dura unes 3-4 setmanes, és a dir, que és bastant probable que seguim pujant a la tornada de vacances, quan comencin els col·les, i llavors veurem si arribem ja al pic, que només sabem que hi arribem, perquè el dia que hi arribem, a partir d'aquell dia comença a baixar i dius, ja hi hem arribat. Vull dir que és difícil saber fins on pujarem, no?
Però a nivell d'hospitalitzacions, com està el panorama?
No, la cosa està bé, relativament. Val a dir que, de moment, amb les dades que tenim, la incidència de síndroms gripals, no tots són grips confirmades, òbviament, però són síndroms gripals, és molt més alta entre els nens, la qual cosa, per una banda, doncs és un enuig per les famílies, però per altra banda suposen casos molt més lleus. En canvi, les persones de més edat, que són les que habitualment poden tenir o més complicacions o una grip més difícil de gestionar, doncs aquests, de moment, no són masses, és a dir, que no tenim masses hospitalitzacions per casos de grip. Sí que n'hi ha, però no n'hi ha masses.
N'hem après? Ho dic perquè arran de la pandèmia de la Covid es va insistir molt en la importància de la vacunació en determinats col·lectius de la grip, que sempre doncs, hi ha marge de millora. N'hem après o on se'ns ha oblidat, diguem-ne?
Bona pregunta. La resposta és una mica decebedora. És a dir, un esperaria que després de tot el que hem passat, doncs, els nivells de vacunació no solament es mantinguessin amb taxes, diguéssim, bones, sinó fins i tot pugessin. I per diversos factors, és complicat. Això no és així. Hem fins i tot baixat lleugerament les cobertures de vacunació enfront la grip, enfront la Covid és una altra discussió, però també han baixat, i per tant, doncs, malauradament, no arribarem ni de bon tros, això no hi hem arribat pràcticament mai, de manera que són xifres molt, molt exigents, als nivells que recomana l'Organització Mundial de la Salut per població de risc, és a dir, persones de més de 60 anys o persones que tenen alguna malaltia greu, tinguin l'edat que tinguin, que són pràcticament del 75% de cobertura, i en el millor dels casos ens podem quedar en el 50% en algun d'aquests grups, de manera que encara queda molt camí per recórrer. Encara la gent està a temps de vacunar-se, és a dir, la pujada no és una contraindicació de que et vacunis, perquè si la vacuna és efectiva al cap de 10-15 dies, doncs encara tens temps de protegir-te, per entendre'ns.
I aquesta diferència, com s'explica, és cultural?
Jo crec que és és complicat, és a dir, és la percepció de que la grip no és greu, i això és cert per la majoria de persones, però no per tothom. Pels grups de més risc pot ser greu, pot descompensar, per exemple, una malaltia respiratòria crònica, pot afavorir que una persona d'edat que es manté bé, en bones condicions diguéssim, d'autonomia, amb una grip, pues, perdi gran part de la seva capacitat i estigui uns dies que no se n'entera pràcticament de res, i que tothom diu, però què li ha passat? Pues, ha tingut una grip i ha tingut que ingressar a l'hospital i està despistat, per exemple, no? Totes aquestes coses fan que la població de risc encara necessiti, jo crec, recordar que la grip pot ser greu i que hi ha una prevenció que no és perfecta, evidentment, però que és la millor que tenim, que és la vacunació. I això, no hem acabat encara de digerir. Altres països d'Europa, que són diferents, els països nòrdics especialment, aquestes taxes de vacunació sí que s'assoleixen. A la resta de la Unió Europea, doncs, pràcticament estem tots igual de malament, per entendre'ns.
La vacunació i la mascareta, no?, quan tenim símptomes.
Sí, això està clar. Si tens símptomes, això és molt útil, especialment si t'has de moure, has de sortir de casa, etcètera, etcètera, en situacions d'aglomeracions, transport públic, etcètera. La mascareta i, evidentment, als hospitals, a les zones de més risc, àrees d'urgències, etcètera, doncs, també amb mascareta. Sí, sí.
I la Covid, com la tenim, doctor?
Bueno, la tenim molt tranquil·la, no la cridi gaire. Que no. Sí. La seguim tenint entre nosaltres, això està clar, però a uns nivells molt baixos, de moment. Als Estats Units, que sempre ens hem de fixar una mica, de vegades sembla que estan començant a pujar el nombre de casos de Covid, però també és esperable que aquí més tard o més d'hora acabin pujant per les condicions habituals de l'hivern i perquè hi ha... Fa temps que la gent es va vacunar i els que ens hem revacunat perquè ens tocava, doncs també és una minoria, per entendre'ns, però també esperem, i això jo crec que si no tenim ensurts pràcticament ho podem donar per bastant probable, que seguim tenint el mateix patró de Covid que tenim darrerament. És una malaltia que, afortunadament, és poc greu per la majoria de les persones, per tant, el típic febre, mal de cap, tos, etc. i poca cosa més. Però segueixen havent-hi també casos de Covid complicat, de nou en els mateixos grups de persones de més risc. D'aquí la insistència amb la vacunació de Covid i grip en aquest segment de població, que és bastant nombrós, més de 60 anys, o que tenen malalties importants, i que és el que hem d'intentar protegir el màxim possible fins que això no s'estabilitzi més i ja puguem potser algun dia deixar de vacunar de la Covid. Però de moment encara està indicat.
Doctor Trilla, com sempre, moltíssimes gràcies i molt bona entrada d'any.
Molt bona entrada a tothom, molt bon any a tothom i pocs bitxos l'any.
I pocs bitxos, pocs bitxos. Sí. Firmem això. Moltes gràcies, doctor.
A vostè.
Abraçada.
Adéu.
Vinga, última tertúlia de l'any del Matí de Catalunya Ràdio, un any molt intens políticament, com sempre, vaja, i n'encarem un altre que té tota la pinta de ser-ho igual. Avui és bon dia per fer balanç, de mirar enrere, de mirar endavant. En el terreny polític que destacàvem ara mateix, una de les preguntes, ja la traiem l'altre dia, és si Pedro Sánchez, diguem-ne, aguantarà tots aquests casos judicials que afecten el seu entorn. Anna, tu com ho veus?
Home, la idea d'ell és aguantar i, bueno, també hauríem de definir què és aguantar, no? Vull dir, una cosa aguantar penalment, altra és aguantar políticament. Jo crec que molt dels casos que s'estan ventilant penalment tindran un recorregut limitat. Hi ha coses que fan molt mal d'ulls, però que o no són delicte directament, estic pensant en la majoria de les coses doncs, que ha fet la dona del president del govern, o, si ho són molt difícils de demostrar. Avui no n'hi ha prou que hi hagi un senyor que digui que ell portava un sac de diners a Ferrado i això s'ha de demostrar. Mm. Però fins i tot, si alguna de coses aquestes, si s'acabés imputant, diguem-ne, a Pedro Sánchez, és molt difícil doncs, que la justícia acabés de prendre una decisió definitiva abans dels tempos polítics que en Pedro Sánchez té al cap. I, home, com que s'ha arribat a un punt tan bèstia de qüestionament del paper de la justícia, bé, d'alguna manera doncs jo penso que Sánchez s'està preparant per fer el cas tremendo, diguem-ne, que s'arribés a imputar-lo a un president del govern en actiu, doncs per passar-s'ho una mica per les orelles, entenem, no? Llavors, home, jo crec que sí, que qui esperi que això descavalqui a Pedro Sánchez, jo no hi comptaria, bàsicament. O sigui, penso que pot generar molta inestabilitat, molt de soroll, molta tensió, molt de desgast en la relació entre els diversos poders de l'Estat, pot abocar molts culs de sac legislatius i de tota mena, però no crec que es cursi la legislatura. Per si sol, això no.
Vicent, com ho veus?
Jo, abans, perdona, volia comentar una cosa.
I tant.
Arran de l'entrevista, i és que hi ha una cosa que a mi em preocupa, perquè agafa molt el transport públic, i ja no hi ha, igual que no hi ha diaris de fa molts anys, ara el que no hi ha són mascaretes.
I tant, sí, sí.
I si n'hi ha, són d'autoprotecció. És a dir, que són aquestes que ja veus que són perquè aquella persona està protegint-se dels altres, però que no té tampoc la intenció de protegir-los del seu virus. I el que ha passat també aquests dies, agafant metro, agafant tren encara, de vegades són trajectes llargs, és gent que tus contínuament, que es tossega, que ja veus que té un problema del que siga, i la tens al costat i fan el gest de tapar-se la cara, però dius, ostres, què costaria recordar el que hem passat, quina poca memòria que tenim, tu, les persones. I, ostres, és dir, a veure si és possible, ja que fan campanyes tan absurdes els uns i els altres, de fer alguna campanya de recordar a la gent que la mascareta és una protecció dels altres, que és una obligació cívica, i que amb això contribuïm, a més, a no escampar els virus que ara diuen que, bueno, que si estem arribant a la situació epidèmica, bueno, i on estan aquelles consideracions tan elementals que durant un temps van ser tan importants? No això. Jo volia dir això d'entrada, perquè que queda i clar.
I tant, a més, cada cop que parlem amb epidemiòlegs diuen el mateix, Vull dir que que hi hagi símptomes, que... mascareta del canto.
Però sí, qui ho recorda la gent, això? És que no, ja no s'ho recorda ningú, i la gent, el que està clar és que tots plegats som bastant inconscients. Això està claríssim. I el que està clar també és que ens preocupem molt poc pels altres per aquesta part de l'univers. Bueno, doncs, ostres, recordàvem alguna campanya pública de tant en tant, la mascareta no és un capritx, no és un vici, no es fa perquè tu sembles el zorro en Monterrey, sinó que fa per salvar també els altres. Sí. Doncs no hi ha manera.
Sí, a mi em sembla important això que has dit, Vicent, que la mascareta és per protegir-te a tu mateix, però també els altres, vull dir, esclar, vull dir, pensa, tu no saps qui tens assegut al costat del metro, pot ser una persona amb una insuficiència respiratòria, pot ser una persona d'un grup de risc. Jo sí que crec que com a persones i com a societat ens hauríem de fer en general més responsables dels altres i més empàtics. Si faria una petita crítica en aquest sentit de les administracions, que és que, a veure, jo sempre he pensat que la cultura epidemiològica de les administracions fluctua en funció de si el sistema sanitari hospitalari està més o menys col·lapsat. Diguem, amb la Covid es van fer moltes reflexions com aquesta que ens ha fet el Vincent, perquè l'urgència que la gent no anés a l'hospital perquè faltaven llits. La grip, en canvi, fa molta menys por perquè la gent se la sol passar a casa seva, per tant el sistema se sent menys interpel·lat, i llavors es relaxen, llavors, diguem-ne, interessa posar nerviosa i conscienciar la gent quan les administracions tenen por que, diguem-ne, que preguntem on són les virolles de la sanitat, però quan no, diguem-ne, no ens volen neguitejar. Però potser si no ens neguitegen ens tornem això inconscientment insolidaris.
Vicent, el que dèiem abans, eh? És per reprendre el fil del balanç polític del 24. No, molt bon apunt, molt bon apunt. Però...
Sí, té tota la raó.
Anem a una altra, constatació, i la constatació una mica també angoixant que fa el cas de Pedro Sánchez ara mateix és amb quina facilitat els polítics que tenen altres responsabilitats i també la gent ens acostumem a situacions precàries o a canviar, per dir-ho així, el discurs, a canviar la sensació que tenim de tot. Si no recorde malament, Felipe González, antecedent del senyor Pedro Sánchez, va dimitir quan Convergència i Unió li va retirar la confiança parlamentària. Mm. I si no recorde malament, encara que això seria, ho podríem sometre a moltes consideracions i interpretacions, el president Pere Aragonès va convocar eleccions i va suspendre la legislatura quan va veure que no podia aprovar pressupost. Però ara no passaria res si en tot el 2025 Pedro Sánchez no aprovara pressuposts i tampoc si Salvador Illa no els aprovara. Per tant, ens estem acostumant que les coses que havíem dit que en política eren sagrades, no, la principal llei, la llei més important de l'any, de tot l'any legislatiu en un Parlament, sempre són els pressupostos, perquè sense pressupost, i a Espanya era, a Catalunya, com que tenim una espècie de diputació quadriprovincial, que sembla que tot ja són despeses que són finalistes i que no ens hem de preocupar gaire d'improvisar, però a Espanya, quan faltaven els pressupostos, allò s'enfonsava. Bueno, pues el senyor Pedro Sánchez podrà continuar tranquil·lament encara que no els aprove. I, per tant, al final és lògic que es fem tots frívols i que no es creguem les coses, perquè els grans valors que ens han comentat en algun moment determinat, a l'hora de la veritat, quan no ens interessa. I, per tant, en aquest sentit, seria dir, ostres, el senyor Sánchez, cap a on està portant la política, cap a quina política està fent de poca serietat, i de l'altre costat, clar, és veritat que des de l'oposició el senyor Feijóo està votant-ho tot i forçant-ho tot a carregar-se'l només. Sembla que només li interessa al líder del PP i al líder de l'oposició carregar-se al president del govern espanyol. I que tota la resta tampoc li interessa en absolut per a res. I clar, dius, ostres, entre un que és capaç de tirar endavant de la manera més precària del món, però ell considera que la prova de resistència i la seva pròpia victòria és aguantar el que sigui, ni que sigui en condicions horribles, i un altre que tira totes les cartes a carregar-se l'altre, doncs, home, jo crec que no ens espera un 2020, ens espera un 2025 bastant caldós, vaja, segur.
Montse. Ara vaig amb tu, Anna. Bon entès, Montse.
Sí, bueno, hem de recordar que el seu el llibre de referència de Pedro Sánchez és el del manual de resistència, no? No és probablement la millor manera de fer política, però és resistir. Resistir en un context en el que ell creu que tots els que no estan amb ell són enemics, i això ha barricalitzat, ha polaritzat completament l'opinió pública. Hi ha els que pensen que és el pitjor dels mals que podia tenir Espanya, i bueno, en part estaria en aquesta banda, i qui creu que té totes les bondats i que el que fan la resta és acusar-lo i intentar derribar-lo. No? Però... clar, la resistència que voldrà dir? Que oblidem que hi hagi una possibilitat de que ell es trobi en la circumstància de dimitir o de convocar eleccions. Ja ho tenim clar, perquè l'alternativa no existeix i perquè la moció de censura no triomfaria amb les majories que hi ha ara. Ara, jo crec que tothom està plantejar-se altres escenaris, plantejant-se que si arriba el 2027 i ha resistit com ell pretén, sense pressupostos i amb el qüestionament de totes les institucions del qual ell ha participat, doncs a lo millor hi ha altres majories, i a lo millor el partit que era el coco ja resulta que no ho és, no probablement per mèrits propis, però sí per la pròpia degradació de, del que ara construeix el govern d'Espanya. I, per tant, que al millor en aquell escenari trobem majories o construcció de majories que, d'alguna manera, ara són impensables, però que, bueno, que de sobte ja no són tan dolentes, i que, per tant, aquestes coses que ara diem que es poden mantenir, és a dir, que no hi hagi pressupostos, que tothom el critiqui, que tingui un munt de casos judicials, uns més justos que d'altres, ja ho veurem, ara no és ocasió per derribar a ningú, però en un moment determinat poden ser justificacions per entendre que un cicle s'ha acabat i que ve un altre, que necessàriament és el que sabem, no? Que és que o mana el PSOE o mana el PP en companyia de Lobos o sense.
Sergi.
Sí, ara la Negreda citava el Manual de Resistència. De fet, el Manual de Resistència és un llibre que es va publicar el 2019, és una entrevista, de fet, amb el Pedro Sánchez, que li fa una periodista, Irene Lozano. Des del 2019 fins ara, 2024, entrem al 2025, diria que si hagués de tornar a escriure ja seria el Manual de l'atrinxerament, no? Perquè és evident que, que des del 2019 això no ha fet més que anar pitjor. En particular, no només la polarització, sinó l'enfrontament d'un sector del poder judicial, l'enfrontament, com no s'havia produït mai abans, no?, amb el poder executiu, en aquest cas el que encapçala Pedro Sánchez. I diria que això no fa pinta d'anar millorant, d'anar relaxant, sinó que em temo que això anirà empitjorant. Més enllà de la qüestió del Pedro Sánchez, al que jo us he referit, a mi hi ha una altra variable que també em semblaria transcendent, que és que aquest gener el Trump ja prendrà possessió definitivament doncs, com a president dels Estats Units, i veurem què ens depara aquesta segona etapa del Trump al capdavant de la primera potència mundial. Veurem què passa, no? Si compleix tot el que diu, la seva política arancelària o la seva política geoestratègica, doncs aventurem, diguem, uns anys o un 2025 que crec que lluny de posar les coses de relaxar a tothom, de temperar les relacions, crec que el primer cop, cosa que vol portar amb un personatge d'on prenem al capdavant, doncs la primera potència mundial és a un dels escenaris de major tensió.
Ara en parlarem també de Trump. Anna, que et devia la paraula.
Sí, no, a veure, jo... el que ha dit la... Anava a contestar el Vicent, però penso que també podem passar el rasclet, sobretot amb el que hi ha la Montse, també. A veure, jo és que penso que hi ha coses aquí que estan molt clares. Vull dir, Pedro Sánchez no ha enganyat... Bueno, No ha enganyat a ningú quan diu que pensa esgotar la legislatura amb Beyond, o sigui, en Planta Història. O sigui, que ell s'hi troba comodíssim a la Moncloa i que no pensa plegar. Feijós, com va dir en Vicent, no té altra obsessió, diguem-ne, que tocar Moncloa quan abans millor. La incògnita és què fan tots els altres i per què. Perquè, esclar, vull dir, aquests dos jugadors han deixat clar a què juguen. Vull dir, Espanya és un país on durant molts anys hi ha hagut l'alternància, que se'n deia, no? Allò de Cànovas a Sagasta i de Sagasta a Cànovas, el bipartidisme. Llavors, diguem-ne, en un moment donat semblava que arribava la nova política, que havia matisat tot això, i a la pràctica la nova política, doncs tothom s'ha convertit en crosses o pròtesis d'un doncs, bipartidisme imperfecte i que acaba de frisar més per un desallotjar l'altre. Llavors ja et dic, a veure, aquí els que no ens ensenyen les cartes són tots els altres, o sigui, a què juguen Puigdemont, a què juga Esquerra Republicana, a què juguen els socis de la investidura, que un dia diu una cosa, el tenien fan una altra, però vaja, de moment jo, si hagués d'apostar, diria que tots tenen més bones raons per seguir jugant amb el treball. Com diu la Montse, guardant-se el roc a la faixa, de dir, diguem-ne, la corrupció que avui m'és igual, dijous la trobaré intolerable i endavant que fa baixada.
Vicent, a què juguen, segons tu?
No, jo crec que també, jo crec que el que passa és que, clar, una cosa és fixar-se en les dues reines, els dos reis del tauler d'escacs, una altra cosa és fixar-se en els peons, en les torres, en els cavalls, clar, és a dir, a què juguen? Pues si anem partit per partit, doncs ho podíem dir. A què juga el PNB? Pues el peix al cove pujolià, però amb un encert considerable, perquè el PNB sempre ha estat molt encertat en totes les coses que fa, i tots de vegades dic, mira, aquesta transferència que recollia l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia i que aquí se la va tombar el Tribunal Constitucional i que Andalusia continua vigent, els catalans no.
Mira, ara estan demanant unes competències per a l'Arxanxa, que ja tenen els bascos. És a dir, hi ha gent que juga a l'habilitat i continuen jugant-hi. El que passa és que a Catalunya va haver-hi un moment que vam veure que tota aquesta habilitat no funcionava políticament perquè ja havíem tocat un límit de concessions, entre cometes. A què juguen ara Esquerra Republicana? Esquerra Republicana juga a aguantar. A aguantar, i ja veurem ara, amb la nova etapa, amb Oriol Junqueras, com serà aquesta també resistència. A què juga Junts? Ho té claríssim. Junts ha canviat també ara d'etapa arran del seu congrés i ara diu, bé, tot el que jo puc aconseguir que siga bo per Catalunya justificarà qualsevol suport petit al senyor Pedro Sánchez.
És a dir, l'amnistia.
No, l'amnistia ja hi és. Ara l'amnistia no depèn
no,
de
no
Pedro
hi és
Sánchez.
Encara.
No. Políticament sí, però judicialment era mentida, ja ho hem vist, ja. Perquè els jutges espanyols se la passen
però tu creus que si demà es fes una moció de censura i entrés al govern
del PP... No votaria Junts amb el PP.
Però jo dic, si demà en Sánchez... Demà el Falcon s'estrella. O sigui, i en Sánchez, funeral d'estat, i l'endemà doncs tens un govern del PP.
Més agradables que dius.
No, ho dic. A veure, tu creus que estaríem més prop o més lluny d'una amnistia?
No, és que, a veure...
Déu-n'hi-do com a hipòtesi, jutges... també t'ho diré. Vull dir
amb el Falcó per amunt. A veure, que
home, cauen jutges... molts avions, que això també podríem parlar,
sí, podem parlar.
I que hi ha uns ocells molt grossos, però vaja, no digues Vicent, perdó.
No, que els jutges vagin a la seva bola, això ja està claríssim. Que els jutges políticament són fins i tot més reaccionaris que el PP, un nombre de jutges importants, que tenen decisió, poder decisiu, per dir-ho així, determinant. S'acosten més a Vox que una altra cosa i fins i tot encara van més enllà, això ja ho sabíem. Però si el PP guanyara, podria calmar aquests jutges amb un pacte previsible, hipotètic, amb Junts? Doncs no ho sé. Perquè aquí sí que entrem en el terreny de... Vaig a especular vostè i a veure què passa. El que està clar és que el jutge s'ha encarregat l'amnistia. I el que està clar és que l'única manera que això pot tirar endavant depèn del Tribunal Constitucional, que el PSOE ha decantat cap al seu costat. Tot plegat és bastant horrible. D'acord. Aleshores, ens haurem d'esperar que això arribi al Tribunal Constitucional per saber què, però ja no depèn del PP. És a dir, la sensació ja no és que els jutges del Constitucional facin cas al PSOE o facin cas al PP. Els jutges del Constitucional els ha posat el PP o els ha posat el PSOE, però tenen mentalitat cavernària pròpia.
Sí, però Vicent, el que moltes persones pensem, i subratllo la primera versió del plural, és que mentre hi hagi un govern, l'actual govern, diguem-ne, que és l'impulsor polític d'una llei d'amnistia, que jo sempre he dit que està mal fet expressament, que és una llei jurídicament feble, perquè qualsevol jutge amb una mica de, diguem-ne, ja m'entens, la pugui tombar, en el moment que aquest govern quedi substituït per un govern, per un partit absolutament antillei d'amnistia, clar, desapareix aquest motor polític, tens, en canvi, molts recels en el sector judicial, i, home, el sentit comú indica que el tema podria quedar fàcilment. A part, jo penso que el PP es pot beneficiar d'una amnistia, però no la pot promoure directament, no és el mateix.
El que sí que em diu el meu sentit comú és que el PP és capaç, absolutament capaç, de canviar la percepció i de canviar tota la seva opinió sobre la llei d'amnistia. Segur, perquè ho hem vist en altres vegades, i si no s'entendria perquè no hi ha servei militar obligatori en Espanya o perquè no hi ha governadors civils. I perquè Pujol enano habla castellano va acabar dient Pujol habla lo que quieras que te quiero como un loco. És a dir, no, pot passar qualsevol cosa. El que dic també és que em fa l'efecte que els jutges tenen criteri propi. I que és veritat que són tan reaccionaris com pugui ser el PP i per tant ja els està bé les coses que el PP diu sobre aquesta llei, però que si el PP canviara de velocitat o pegara una frenada o fer un gir, no sé si el seguirien tan clarament. Ja. Ara... És a dir, que jo crec que això està en mans judicials ara i que, i ja sabem com són els jutges. Ja
ara vaig a la Montse i al Sergi. Però ja que parlem dels jutges, en les últimes hores hem sabut que el Consell General del Poder Judicial n'investigarà dos de jutges. El primer, un de Madrid, que es va referir, entre d'altres, a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a Barbigoña. I l'altre és el jutge de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, que va parlar així de l'exministra Irene Montero.
Nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista. Que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás.
Això és el que deia Eloy Velasco, que per cert és candidat a presidir l'Audiència Nacional. Montse.
A veure, bueno, és que hauria de començar per posar en dubte el que s'ha dit respecte dels jutges en general, de la capacitat que puguin tenir per reinterpretar la llei. És veritat, com diu l'Anna, que és una llei, no sé si aposta o no, però feta, la llei d'amnistia em refereixo, com per permetre escletxes en les quals qui vulgui, però també qui entengui que ha de fer-ho, s'agafi i, per tant, digui que algunes de les amnisties no són possibles o que està justament entre línies dit en la llei perquè no es pugui fer. Ara us seria obrir un debat respecte de la voluntat política que hi ha al darrere i si el PSOE es guarda cartes a la màniga, cosa que ningú hauria de dubtar perquè ho ha fet més d'una vegada i, de fet, el recordatori de l'històric del PSOE permetria als que ara el recolzen dir que millor no. I, per tant, que respecte de les aliances possibles, tot és possible, efectivament, és a dir, que de sobte qui era el coco deixi de ser-ho i després torni a ser-ho una altra vegada i qui no pactaria mai, direm que el jo mai mai ja no és mai mai i per tant com a la cançó, no? Bueno, respecte de, en concret d'aquests jutges que ara han parlat, no? Clar, el dubte que hi ha, l'altre dia escrivia un article sobre això, el dubte que hi ha és si nosaltres podem entendre que tant el govern respecte dels jutges, com els jutges respecte de membres del govern, poden parlar com ho parlen. És a dir, si la llibertat d'expressió, que està tan extralimitada en el cas dels diputats, tant com perquè tinguin allò que s'anomena inviolabilitat, empara els altres poders de l'Estat per parlar dels que suposadament són poders separats. Per tant, jo crec que ni el president del govern pot dir que el PP té unes cartes marcades amb certs jutges, no ho pot dir el president del govern, ho pot dir el Vicent Sánchez i jo ho discreparé i després ho pot dir qui sigui, no? Però no ho pot dir el president del govern i de la mateixa manera crec que els jutges, dels quals sempre s'ha dit que l'única expressió de comunicació amb l'opinió pública per garantir la independència són les seves sentències i punt, no poden fer les declaracions que ha fet un i altre. Un s'empara en que era el dia 28 de desembre i que la innocentada era que el nomenarien membre del Consell General i que Barbigonya és una manera de parlar d'una Barbie que es diu Begonya. Bueno, i l'altre diu que estava en una conferència i que, per tant, és un àmbit privat. Jo entenc que una part de la responsabilitat de que el Vicent Àrab hagi parlat com parla dels jutges té a veure amb declaracions que s'haurien d'estalviar, que crec que no haurien de fer, però tampoc el president del govern. És a dir, que aquí la gent està jugant amb foc amb el que s'anomenaria un estat de dret, com Déu mana, però uns i altres.
Estic totalment d'acord. De fet, Montse, ens ho has explicat molt bé. Aquí hi ha una manca brutal de decòrum entre representants. I com tu molt bé dius, hi ha coses doncs, que un representant institucional no hauria de dir encara que les pensi. Jo, que afortunadament ja no sóc una representant institucional, si penso que... Bé, això de la Barbigonya, de la Barbigonya em sembla una estracanada. Ara, el comentari sobre Irene Montero, sent molt desafortunat en la forma, perquè, home, és allò com dient... que li ha quedat molt aspre, li ha quedat molt desagradable. Carai, però és que la ministra, l'exministra d'Igualtat, ha donat lliçons de feminisme, de modus, de sexualitat i de cuina no, perquè no haurà tingut temps, a tot Déu, jutges, dones i tal, que d'alguna manera doncs jo penso que es pot haver fet creadora doncs a un... A veure, és molt lleig. Per exemple, jo no trobo que sigui cap vergonya haver sigut caixera en un supermercat per pagar-te els estudis. Això no pressuposa...
No, però ell ho diu...
No sols no pressuposa baix nivell intel·lectual, sinó que per mi pressuposa anar per feina per poder-te pagar els estudis.
Però la manera com ho diu sí que és faltona.
I ajudar els teus pares. I ell ho diu d'una manera molt faltona. Ara, és clar, és que la Irene Montero... que no entén de res, dona lliçons de tot. Yeah. I ha fet molt de mal la Irene Montero al feminisme en aquest país, a les dones, a les relacions entre homes i dones, i Josep, jo tinc moltes amigues que no estic en el cas, però amigues que tenen fills, o sigui, que tenen fills, homes, i que tenen por de que el seu fill un digui surti i es vegi, doncs, acusat de coses raríssimes i tot d'aquestes lleis tan rares, d'aquests discursos i d'aquestes Cristines fallarassades que han posat de moda tota aquesta gent.
Sergi.
Ara, això un jutge no ho hauria de dir, ho puc dir jo, exactament.
Sergi.
Jo no crec que es pugui equiparar el que puguin dir o fer públicament polítics escollits pels ciutadans que el que puguin dir o públicament als jutges. Perquè crec que els jutges, entre altres coses, haurien de tenir una estricta prudència, diria, en les seves manifestacions públiques. I haurien de tenir voluntat de ser discrets, de passar discretament per la vida mentre exerceixen. Amb totes aquestes sortides, totes aquestes declaracions públiques, l'única cosa que fan és indicar les seves filies, assenyalar les seves filies i fòbies en uns funcionaris que haurien precisament de preservar la seva independència públicament. Haurien de poder pensar que si un dia, doncs, perquè ens ha passat qualsevol cosa, un jutge fos el qui fos, estaria blindada la independència d'aquest jutge i aquest jutge no deixaria arrossegar per les seves filies i fòbies. Però, vist el que estem veient, diria que hi ha alguns jutges que això els deu importar poc. Hi ha un Consell General de Poder Judicial que crec que hauria de vetllar perquè aquests jutges tinguessin una actitud més discreta i anant a concretament el que s'ha dit, a mi em sembla inadmissible el que s'ha dit, més enllà de l'opinió que ens mereix la llei de Montero cadascun de nosaltres, que segur que també discreparem, em sembla inadmissible tot el que s'ha dit. Em sembla absolutament inadmissible i especialment intolerable quan ho diu un jutge. No que es pugui justificar de cap de les maneres. I l'altre, i això més enllà de l'opinió, Anna, que ens mereixi la senyora Montero, que cadascú es mereixerà una opinió i podem convenir que ha estat encertada o profundament desencertada en alguns moments, però aquesta és una altra qüestió.
Però, Sergi, no, però a veure, tens raó, però a veure,
ara vaig amb tu,
que és primer, l'ou o la gallina?
Espera, Anna, que acabo, espera. I després, finalment, que els executius intentin condicionar o intentin, que en els tribunals constitucionals, que no només constitucionals, sinó el Poder Judicial en general, doncs hi hagi gent que responguin a una certa sensibilitat governamental, tampoc no és que sigui privatiu ni molt menys d'Espanya. En aquests moments, per exemple, hi ha un dels grans merders que té l'estat d'Israel, el Netanyahu, precisament és un enfrontament amb el Poder Judicial, perquè el Netanyahu no controla el Poder Judicial. Però més enllà d'això, ara que abans parlàvem del Trump, el Trump va escollir fins a 3 magistrats del Tribunal Suprem, i una de les coses que va aconseguir el Trump, entre les, i més a més de partida en aquest cas, que són vitalícies, una de les coses que va aconseguir va ser, per exemple, tombar el dret a l'avortament. Dic això perquè el Pedro Sánchez ha intentat, com han intentat anteriorment els presidents del PP, condicionar no ja el constitucional, sinó el conjunt de la prejudicial, començant pel Consell General de Poder Judicial i pel Tribunal Suprem, que han intentat condicionar per atraure, per col·locar-hi sensibilitats més properes amb ells, és una evidència que existeix no només passa aquí, d'altra banda, sinó que passa, diria, bona part del món occidental.
Però, bueno, Sergi, és que jo el que no sé... Tens raó en moltes coses que dius, però jo et faré una pregunta. Què és primer, l'ou o la gallina? Perquè, per exemple, tornant a l'exemple de l'Irene Montero. L'Irene Montero va propiciar una llei desastrosa, la llei del CSI. Sí que és la... Deixa'm acabar, que fins i tot el meu expartit la va votar, vergonya per ells. La llei del CSI era un desastre, és una llei que penalitzava el flirteig, o sigui, que podies anar a la presó per flirtejar, jo què sé, en una festa, i en canvi un violador de veritat sortia abans de la presó, i quan tot això es va començar a evidenciar, la culpa dels jutges que eren uns fatxes, i ho deia així mateix, que els jutges eren feixistes, que els jutges... I clar, dius, a veure, escolta, és que abans també... A veure, és veritat que els jutges ara s'estan desmalenant i estan dient coses com això que abans comentàvem, i consells totalment amb la Montserrat Abrera i fins i tot parcialment amb tu. Ara, clar, també abans hi havia un respecte pels jutges que ara no hi és. Vull dir, allò normal, amb la tranquil·litat en què se'ls diu franquistes, feixistes, que si estan a sol... Escolta, perdona, no hi ha ningú, no hi ha cap alt magistrat a la carrera judicial espanyola que no estigui avalat pel PSOE o pel PP. D'independents no n'hi ha ni un, ni el Consell General del Poder Judicial ni el Tribunal Suprem. Ara, una cosa és que els hagi avalat un partit que puguin tenir fins i tot certa empatia, una altra cosa és que això els insti a dictar sentències judicials, a prevaricar, vull dir, hi ha un abisme d'una cosa a l'altra. No?
D'anar a publicitat, però abans, Vicent.
No, jo, és que, clar, a veure, jo no estic parlant de llibertat d'expressió dels jutges, ni de bon tros. Per mi, que una persona que ha de tindre necessàriament un respecte institucional cap a altres institucions o altres poders no ho faça, diu molt d'aquesta persona. Jo el que dic respecte als jutges són el que fan. Les seues investigacions judicials, les seues instruccions, que una persona com el jutge Joaquín Aguirre hagi tirat endavant el cas Volhov, com ho ha fet, inventant-se tot el que s'ha inventat i que arribi al final de la correguda quan entra la causa i que siga desestimada per un altre jutge i que diga aquest senyor com és possible que hagi fet el que ha fet i aquell senyor altre se'n vagi impunement, es pugui jubilar sense haver de pagar per tot el mal que ha fet quan se sabia que estava prevaricant en tot moment, això sí que em preocupa. És a dir,
Vicent,
a mi no em preocupa... Tu... No, a mi no em preocupa... Home, perdone, ja he aguantat jo també alguns xutxes en la meva carrera professional.
Sí, ja ho sé.
I per tant, jo no desqualifico el col·lectiu. Jo el que dic aquí que hi ha un col·lectiu que pot actuar impunement, fer molt de mal a la gent amb investigacions policials absolutament excessives i fins i tot arbitraris i només per destrossar la vida d'algú o per acollonir-lo clarament i després és capaç de fer unes instruccions que poden portar, si van a parar a mans d'uns altres jutges igualment sectaris o responsables a una situació de màxima precarietat i de, mirem, sempre estem parlant una mica de que si la presó preventiva aplicada al senyor aquell, ostres, és a dir, jo no estic parlant, escolta, a l'hora d'expressar-se, per mi al final i en definitiva, una part dels membres de l'executiu i el legislatiu tenen al darrere la voluntat popular, el vot popular. I fins i tot quan una persona de Vox parla, jo dic, mire, dins d'un cert respecte democràtic, aquesta persona representa una manera de ser que a mi no m'agrada o que fins i tot em repugna, però que democràticament està ahí perquè l'han triat. Jo no sé per què hi són els jutges quan parlen. Per mi no hi ha cap aval democràtic que els permeta dir el que diuen. I sí que haurien de tindre més clar el respecte. Però el que em preocupa dels jutges no és que siguen uns boques o que diuen unes barbaritats, sinó després quines investigacions policials permeten o impulsen i després també quines instruccions o fins i tot quines sentències són capaços de redactar. I aquí perdonen, però com és possible que estiguem puguem parlar així dels jutges? Com és possible que facin les instruccions i les investigacions que fan i ho facin de manera impune i que ningú després siga capaç de cridar-los a l'ordre o de que paguen per tot el que han fet que era un excés i que sabien que era prevaricació? Ara és el que em preocupa.
Perdó.
No, anava a dir que hem d'anar a publicitat. Tornem de seguida.
Reprenem
aquí.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. T'has parat mai a pensar en la màgia dels finals? Un any s'acaba, però davant nostre se n'obre un altre ple d'oportunitats i de somnis per complir. I en aquest moment, en què només queden poques hores per acabar el 2024, ens agradaria saber si ja t'has plantejat els desitjos per a l'any nou. Nosaltres en tenim un, el més important. Que no perdis mai la il·lusió ni deixis de creure en la màgia de Nadal. És molt més fàcil del que et penses. Només has de veure tot el que hi ha de meravellós al nostre voltant. I et desitgem una feliç nit de cap d'any. Des del Corte Inglés, el lloc on es viu la màgia de Nadal. Una cosa més, avui 31 de desembre les nostres botigues estaran obertes de 9 del matí a les 7 de la tarda amb motiu de l'horari especial de Nadal. Res més per avui. Que vagi molt bé. Molt bon any nou i fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
I tu, ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per Nadal demana un extra d'il·lusió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El D-Hub presenta la nova exposició 100 objectes d'IKEA que ens hagués agradat tenir a Vinson. Un diàleg entre el disseny escandinau i el disseny mediterrani i un homenatge a l'emblemàtica botiga barcelonina. Fins al 23 de febrer el disseny cap a la plaça de les Glòries. Ajuntament de Barcelona.
Aquestes festes fes la compra a Bonpreu Esclat Online i estalvia temps. És fàcil, ràpid i comodíssim. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits, carns selectes i torrons i vins i caves de proximitat. Un Nadal per treure's el barret amb Bonpreu Esclat Online. El teu supermercat online. Bonpreu Esclat.
Del 2 al 5 de gener torna Tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per a infants, joves i adults. Vine a gaudir amb la família i practicaràs tot tipus d'esports. Entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Girona, t'enamora-t'ho.
Busquem el millor plat tradicional de Girona. Aviam, què és més dur, si la vida o aquest tallegat?
Poder és una mica...
tensa.
Joc de cartes, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Eternament. 012, la millor resposta.
Estic intentant enviar un missatge a la teva germana, però no me'n surto.
Més Digitals és un pla de xoc contra la bretxa digital que s'ofereix a tot el territori de Catalunya. Si vols millorar les teves competències digitals bàsiques, hi trobaràs tres opcions disponibles en funció del teu grau de coneixement. 15 hores de formacions presencials i gratuïtes en què aprendràs a fer servir el mòbil per demanar cita per anar al metge, fer fotografies o comunicar-te amb la família i les amistats, entre d'altres. Truca al 012 i informa-te'n. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A MediaMark els donem milers d'idees als Reis Mags perquè trobin el regal perfecte. Com un portàtil HP amb intel·ligència artificial, processador Intel Core Ultra 7 i 32 GB de RAM per 859 euros. Ja a la teva botiga, MediaMark.es i a l'app.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360. L'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
L'arribada del doctor Martin va ser força accidentada. I els primers casos que va atendre, també. El doctor Martin, cada tarda a TV3 i a la plataforma 3Cat. I després...
Tot és un malentès. Vull parlar ara mateix amb l'inspector Wellington.
La senyoreta Scarlett i el duc es dedicaran cada tarda a resoldre crims victorians per tot Londres.
Ara ve Nadal.
Per un 2025 ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon any.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Amb la tertúlia amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Sergi Sol i Montserrat Nebrera estem fent una mica de balanç del 2024, mirant el 2025, balanç de l'esfera politico-judicial. Tenia un parell de paraules pendents a donar. Anna.
No, a veure, amb el tema dels jutges, és veritat que en aquest país els jutges fan el que volen i si s'equivoquen, ja no parlo de la mala fe, no té cap conseqüència. Un jutge en aquest país només està controlat quan accedeix a la carrera judicial. Un cop hi és, com ha explicat el Vicent, la impunitat és total. I bé, a veure, aquesta és la paradoxa de la separació de poder. O sigui, si el poder judicial estigués controlant, no hi hauria independència judicial que no li permetria controlar els altres dos poders. Ara vivim una anomalia, que és que el poder judicial té un exagerat protagonisme polític, perquè la política està molt judicialitzada.
I mediàtic, eh?
Podríem discutir si qui judicialitza la política, qui posa moltes denúncies o qui comet molts delictes. Però sense voler obrir aquest meló, jo sí que voldria recordar una cosa, que és que, a veure, que aquesta màniga ampla dels jutges ha existit sempre i abans no es volia veure. Jo poso un exemple claríssim, Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, que era com el Jesucrist superstar dels jutges, aquí era una rockstar, tothom li reia la gràcia. Baltasar Garzón tenia coneixement del cas Gal, el va guardar en un calaix per anar-se'n a ser candidat del Partit Socialista. Quan es va empipar amb ells, perquè no el van voler fer ministre, va tornar a obrir el calaix i va tornar i els van plomar. I això, diguem-ne, era o prevaricar l'anada, o prevaricar la tornada, o prevaricar tota l'estona. I aquest era el jutge estrella durant molts anys. Jo me'n recordo quan vivia a Nova York, ell va venir a fer unes jornades, diguem-ne, que les organitzava una universitat de Nova York, i vaig saber, per una persona a la universitat, que li havia dit que truqués a una determinada entitat bancària perquè financés aquelles jornades, i resulta que era una entitat bancària que ell tenia processada, vull dir, embolica que fa fort, no? Mm. Ara, esclar, en aquell moment això no es deia mai. Vull dir, els jutges tenien... Ningú els qüestionava. I ja se sabia llavors també que hi havia jutges conservadors i jutges...
No, discrepe.
Perdó?
Discrepe.
Ja, ara ja sabia. Que com era el cas Sojecable...
Que estic dient una quantitat de coses que són irregulars ara, i que no són certes,
aviam, a poc a poc.
Que al·lucino.
Montse, comencem per tu i fes el Vicent. Montse, que tenia pendent.
En primer lloc, el jutge Garzón va ser expulsat de la carrera judicial.
Oi, costar,
per una arbitrarietat. Per una arbitrarietat que va cometre amb les escoltes dels advocats que hi havia en el cas Gürtel.
Sí, però què havia fet abans?
Que
coses molt més gruixudes i no havia passat res.
No, havia fet coses més gruixudes per una altra cosa que té a veure amb la manca de capacitat del poder legislatiu d'acollar o acotar l'activitat dels jutges. Què vull dir amb això?
Una part importantíssima de la responsabilitat del que puguin arribar a fer els jutges té a veure amb unes lleis malament fetes. Si la llei de l'amnistia i la llei del solo sí és sí, mal anomenada així, s'haguessin fet bé, i el marge de maniobra dels jutges és molt petit, de manera que ser arbitrari respecte del que diu la llei fora molt més fàcil de controlar per altres jutges, perquè com vosaltres heu dit, no tots els jutges són iguals. Per tant, arriba un moment en què el jutge Aguirre caurà. Han caigut el jutge Raposo, ha caigut el jutge Garzón, han caigut, quan jo vaig arribar a Mollet, hi havia un jutge que s'havia endut a casa no sé quantes coses, també va caure. És a dir, és veritat que tothom que té un amic es pot... es bateja, no? Però, de tota manera, s'ha d'intentar destriar qui té la responsabilitat en cada cas. El poder legislatiu té la necessitat i l'obligació de controlar l'executiu. L'executiu pot nomenar, Sergi, clar que pot nomenar jutges. El jutge Trump, quan anomena els membres del Tribunal Federal Nord-Americà, ho fa perquè la Constitució li permet. I perdona, però no anul·la el dret a l'avortament als Estats Units. No l'anul·la. El que diu, i hauries d'estar d'acord, és que els estats hauran de decidir cadascun d'ells, que cadascun d'ells és autònom. Una cosa que els que tenen la voluntat que Catalunya s'independitzi haurien d'entendre... Perdona, que no és cap veda, que és que no és cert. És que això que dieu no és cert.
És absolutament cert.
No és cert. Mentida.
I a més...
Momentet, no parleu tots alhora.
Montse. No és cert.
No és cert, té raó la Montse. I a més és una cosa...
La sentència diu... La sentència del Tribunal Federal Nord-Americà diu que cada estat decideixi què és el que ha de fer.
I saps per què ho diu? I saps per què ho diu,
perquè
Sergi?
Perquè no és el mateix Alabama que Califòrnia.
No, ho diu perquè prèviament hi havia una llei federal, que és veritat que tenia prioritat sobre els estats i que permetia, diguem-ne, que prioritzava el dret d'avortar sobre diguem-ne...
El que decideixin els estats.
Però era una llei que es va aprovar en fals. O sigui, era el resultat d'una sentència judicial del cas Roe versus Wade, que es va, que teòricament una senyora fa molts anys va denunciar en un tribunal de Texas que l'havien violat. El tribunal no la va deixar avortar ni en aquest cas, i quan ja havia tingut la criatura, pues la Cort Federal li va donar la raó, i perquè això no tornés a passar mai més, es va fer aquesta llei federal, però amb el temps aquesta senyora va començar que no l'havien violat mai, o sigui que s'ho havia inventat, que era tot activisme, i no només això, sinó que va canviar de parer i de ser defensor del dret de l'avortament va pensar combatre'l. Clar, és el que diem, quan una llei està basada en mentides, en falsedats, o simplement mal feta, és molt fàcil de tombar, i com diu la Montse, no ha desaparegut el dret d'avortar als Estats Units. Ha desaparegut la garantia federal que impedia als estats, recordem que Estats Units és un partit on hi ha estats que tenen pena de mort i d'altres que no tenen, però que impedia als estats restringir aquest dret.
Aviam, que tenia pendent el Vicent. I ara vaig al Sergi.
No, perquè jo veig que la senyora Navarra s'indigna moltíssim, i s'indigna moltíssim al final només per una cosa, que és la situació de la llei de l'avortament dels Estats Units. Molt bé.
No,
però pel
no,
que
no.
Fa la, però pel que fa la resta... A veure, no, és un exemple i amb exemples, no, perquè és que, clar, a mi la defensa...
És que l'amnistia és un altre exemple.
A mi la defensa... No, està parlant de dos lleis mal fetes que permeten interpretacions que jo podria adoptar de més d'una que de l'altra. Ara, dit això, no estic d'acord en què passa amb els jutges en general. És a dir, que el senyor Garzón va ser inhabilitat... És veritat.
Però va ser inhabilitada després de fer moltes coses molt més greus que van passar desapercebudes.
No, tots alhora.
Deixa'm parlar a mi i no s'enerven tant, que es posen molt, molt, molt dels nervis.
El que pregunto és per què.
I si no recorde malament, va ser inhabilitat després d'impulsar, com a proposta d'ell, la Comissió de la Veritat, que havia d'investigar els crims comesos durant la dictadura del general Franco. És a dir, que va haver-hi el Consell General de Poders, quan aquest senyor és inhabilitat perquè li està tocant els nassos als altres jutges.
No.
Un moment, no o sí, no és pels abans. Altres excessos, no, és en aquell moment.
No.
I ho recorde perfectament. I no pels altres excessos, i vostè no ho recorda i ara s'està tirant a la piscina.
No, espera, en Garzón va ser un jutge d'una gran xuleria.
És pels excessos que els altres jutges li van retraure per una qüestió absolutament endogàmica, absolutament corporativista. I mentrestant, diguen el que diguen, el senyor Joaquín Aguirre, no és que l'han posat al seu lloc, el senyor Joaquín Aguirre durant anys ha pogut fer el que li ha donat la gana, sense que ningú el coartara, perquè això permet la llei i per la lliure possibilitat de que els jutges facin la seva feina. I això està donant lloc a una quantitat d'arbitrarietats i excessos, sobretot aplicat, en el cas de Catalunya, al procés per la independència, increïbles, que qualsevol persona només amb tres dies de servei podria dir: però què és això? Què és això de la policia patriòtica? Com actua aquesta premsa? Què és això que està passant? I són poders de l'Estat. No són, ah, no, mira, és que hi ha gent que pensa de manera diferent, o és que, mira, els independentistes també en fan. No tenen un estat i la responsabilitat d'una institució de l'estat al darrere. I en aquest cas, les institucions de l'estat a Espanya, començant per la institució del poder judicial, fa vergonya com ha actuat. I ja està bé. I si les coses no es poden dir clares en aquest sentit per respecte als jutges, doncs que vaja Déu que ho veja.
Mira, però, ja em perdonaràs, però el que no té sentit
pues
és criminalitzar i dir el nom del porc.
Criminalitzar de res.
A jutges, que seran tan poc exemplars com tu vulguis,
criminalitzar de res.
Mentre santifiquem un home com en Baltasar Garzón, que va néixer prevaricant, va continuar prevaricant i morirà prevaricant. I que va ser expulsat de la cadena de l'Església per una xorrada comparat amb les gravíssimes prevaricacions que havia fet, inclòs, bueno, muntar-se una mafieta amb la seva senyora, vull dir, amb la Dolors Delgado. Llavors, el jutge Garzón al final salta perquè, evidentment, per la seva manera de fer, s'havia creat molts enemics, i el dia que el van enganxar en un renuncio, doncs aquell dia les va pagar totes juntes. Però jo el que no entenc és que puguem dir mal de jutges que no són exemplars, coincideixo, i en canvi aquest, escolta, li fem postres i samarretes.
Hem arribat,